Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
La veu, la intel·ligència, la simpatia, la comunicació, a la ràdio, a la televisió, als escenaris, com a docent, atorgant vida a totes les històries escrites, la cultura, l'optimisme, reaprendre i ser millor.
Arroba el divan Coppolo.
Amb orígens familiars a Andalusia i al País Basc. Ella és de Lleida, de Barcelona, de l'Empordà. És filla i és mare, sempre jove. Fa poc ha tornat a néixer, amb més energia. Neda. Avui ens fa molt de goig que la Txe Arana hagi vingut al divan. Benvinguda, Txe!
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Sílvia, per convidar-me i per poder passar amb tu aquesta estona. Fent no sé què, què farem?
Al divan! No tindrem hores.
I put a spell on you.
No tindrem prou vides. I tala ella. Ens ha triat unes músiques.
Oh, que bo. Dum, dum, dum.
Stop the things you do. Què és això, estimada?
Això és una meravella,
no? Ai, tant que sí. Com la presentaries? Què en diries? Per què t'agrada? Per què l'has triada?
Mira, no ho faré com en els vells temps de la ràdio.
Fes-ho.
Screaming Joe Hawkins, una meravella i un terratrèmol que ho fa trontollar tot amb la seva veu intensa i bèstia, perquè a aquest home li sobraven per totes bandes. No put me down.
Faig saber que tens Josep Lluís Santiso a la butxaca.
Per la selecció musical.
Sí. Bé, no solament per això. Amb Susana Ortega en la producció.
Yay. Hola, Susana.
Quan va ser que vas descobrir la música i que t'agradava i que t'identificava?
De ben petita. Em sembla que... Mira, tinc una... Tinc un record molt vívid de la meva infància,
sí,
que és que la meva mare em pugés a sobre el marbre de la cuina, ja asseguda al marbre de la cuina, i em donava un diari i li deia a la seva germana, la meva tieta, lele a tu tia.
Sí.
I jo em posava a llegir amb una velocitat que era impossible que una criatura de 3-4 anys llegís. No quadrava. M'ho inventava.
Tu inventaves. Ah, però feies com que la història estava escrita.
Justament.
I la tieta s'ho creia.
S'ho creia tot. I es pensava que sabia llegir.
Oh,
I jo després, amb els anys, el que feia és revisar una mica aquest record i dic, jo el que estava fent és inventar-me la història. La meva mare diu, lee, no lee bien, la niña.
Lee, fantàstic. La mare, la Pepi, no?
Sí, la Pepi.
Com és la mare?
La mare és una passada, perquè és mare de 6
sí?
fills, 5 dones i un home,
i tu,
el més gran.
I tu per aquí al mig?
La tercera
no té gaire identitat.
Ah, ja t'ho deia jo, quina.
D'entrada, eh?
Perquè amb les introspeccions que he fet darrerament, em queda molt clar quin era el meu paper. Jo vaig tenir 3 germanes a darrere seguides, immediatament després, un any, em sembla que la meva mare va trigar poquíssim a tornar-se a quedar embarassada,
sí?
I a mi em van destronar molt ràpid.
Van destronar.
Sí, jo de seguida vaig deixar de ser important, i aleshores la meva germana, i després a partir d'aquí 2 més, pam, 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 i jo em vaig dedicar a ajudar també la meva mare a criar-les. Vull dir que vaig
començar... I com tu has fet ara amb les teves introspeccions, com dius tu, per entendre com tu vas fer llavors per tornar a ser la reina, per tornar a ser tu. Et van destronar, m'has dit.
Sí,
llavors,
esclar. Clar,
llavors què? Què vas fer tu per ser tu?
Doncs a mi em va quedar aquest impulsor. Vinga, ràpid, perquè la dutxa, la banyera, ràpid, que hi ha les teves germanes que han de banyar-se també. I tot fet ràpid. I per això vaig agafar-li aquest ritme a la vida frenètic que moltes vegades he hagut de treballar, i ara, més que mai, després de passar pel que he passat, per adonar-me'n de que no cal córrer. Jo sempre he estat la precoç. Sempre. Me'n vaig anar de casa per alliberar els meus pares també possiblement d'un pes. Som 6 germans vivint, jo amb molta creativitat, moltes ganes de fer coses. Amb 15 anys vaig començar la ràdio a treballar i amb 17 ja tenia un pis llogat.
Uau!
Per què? Per donar-los espai a les meves germanes. Per tenir també jo el meu espai i per ajudar els meus pares. Ells, tu m'has preguntat per la meva mare. La meva mare és una lluitadora i una dona que ho ha donat tot pels seus fills amb una energia increïble i d'ella n'he begut d'aquesta font que tan orgullosa em fa, la veritat, perquè és una dona amb molta, molta força i una gran sabidoria, tot i no haver anat a l'escola a partir d'una certa edat, perquè en aquella època el seu pare va dir «Ui, tu ja sabes mucho, venga a trabajar».
Per què dona és ella?
Ella va néixer a Cádiz,
sí?
A un poble molt curiós, que es diu Rota, que és on jo he passat la major part dels meus estius de petita.
Sí?
I anàvem allà, i clar, és un lloc molt curiós, perquè Rota, no sé si ho sabeu, hi ha la base naval dels americans,
sí?
I allò manava molt. I aleshores jo estava barrejada entre andalusos, catalans, la part catalana que jo portava, i a més m'enorgullia molt de dir que està aquí la catalana.
Està aquí la catalana.
I els americans, o sigui, tot allò era, com ho comprendreu,
una barreja.
Una barreja brutal. El meu pare també va néixer a Andalusia, però venia de la seva família per part de pare del País Basc, que van fer aquest viatge al País Basc a Andalusia, d'Andalusia a Catalunya va venir el meu pare.
I la Txell Arana, aquí al divan? A veure com la cantes.
Ai, Déu meu! Aquesta és l'estrofa que no me la sé, però... I tu mirar se me clava en los ojos como una espá. És molt fort. Perquè la mirada, i tu ho saps, Sílvia, els que treballem en comunicació,
sí,
és molt important. I aquesta cançó, a part de que em transporta els meus anys d'infantesa, d'aquesta música per la qual m'has preguntat i no t'he acabat de respondre, que és ja va néixer amb mi i formava part del meu ADN. A casa sempre hem cantat molt, ens ha agradat molt la música. Els meus pares, lògicament, eren superfans del flamenc i jo això també ho vaig heretar. I això va obrir portes a conèixer la música des d'altres perspectives, no? Després vaig entrar a la tele a fer un programa de música, de rock and roll, que és el que a mi també m'agradava.
Sí?
I, esclar, allà tot complementava. La veritat és que la música per mi és una de les coses més importants que em donen més vida.
Més vida. Tu dones vida a la música i la música dona vida a la Txell Arana.
El 89 va començar la temporada de concerts d'Espútnic. I un any després, pensant i pensant, reunions i reunions i més reunions, diuen... I per què no fem un programa de videoclips?
Ah.
I així és com va començar el Zap, el millor programa de videoclips del 90.
Mare de Déu.
Però el que no entenc és que feia tota aquella gent parlant entremig dels clips.
Està molt clar. Que avui Santi Fano, en Santi. Hola, Santi. Amb un presentador que treballa de franc.
El nostre cap de programa actual.
Que maco, que
aquí explicant-ho. Això era...
Sí, començar.
Començar i començar a... explicar també d'on venia Espútnic, que et vam conèixer així a la tele, els que vam conèixer a la tele, de joveníssima.
Molt jove. Jo vaig entrar a fer el de vacances, que era...
Sí.
O sigui, jo tinc una anècdota, que és que jo estava a Ràdio Nacional d'Espanya, acabada d'agafar, perquè es van obrir les convocatòries i tothom hi podia presentar-se, i jo vaig dir, no, jo no, hi ha companys periodistes a Lleida amb més trajectòria, amb més pes, que segur que tindran aquesta plaça. I un amic, en Marc Vicenç, també d'aquesta casa, que m'estimo moltíssim, va ser qui em va dir no, tu vas i et presentes. Vaig dir, no, Marc, jo no puc, i aquí hi ha gent que en sap molt. Tu vas i et presentes. Em vaig presentar i em van donar aquesta plaça a Ràdio Nacional d'Espanya.
I tal, ella?
Vaig estar un any fent un programa, diari, magazín, el qual disfrutava moltíssim. I mentre estava fent un matí aquest programa, va sonar el telèfon, em va dir el tècnic, vine, que és per tu. Vaig agafar-lo i em van dir, truquem de TV3, et volem fer una prova. Dic, oh, ostres, que guai.
Que bé.
Penjo el telèfon, me'n torno una altra vegada a la taula.
El micròfon, sí.
Me'n vaig al micròfon, parlo i torno a trucar i em diuen, que torna a trucar a la tele. Dic, collons, se'ls deu haver oblidat alguna cosa. Aleshores agafo i diu, no, és que truquem de la tele per fer un programa. Dic, ja, he parlat fa un moment. Amb qui? No, jo no he parlat amb tu. Dic, com? Ah, doncs si voleu, ho fem tot d'una un mateix dia, perquè jo sóc de Lleida i he d'agafar el cotxe i he de venir.
Ah, això mateix!
I vaig fer dues proves al mateix dia. Una per el de vacances, que era l'informatiu, i l'altra era per l'Espútnic.
Vita-la.
I em van dir, pots fer el que vulguis. Vaig dir, saps què? Començo per informatius, que segur que després no ho enganxaré. Ah! I vaig fer bé perquè al cap d'un temps vaig tornar a Lleida, vaig fer de cap de programes d'Antena 3 Ràdio.
És que has fet de tot.
Volia tenir aquesta oportunitat i després ja vaig venir, el Francesc Fàbregas em va dir, què, vens o no a fer a presentar l'estudi?
Sí.
I amb 20 anys vaig venir cap a Barcelona.
La llista dels 33, que encara que no sigui absolutament rigorosa, és... com us ho diria jo? Nostra, la nostra. I això és tan bonic.
Apa, com hi poses la veu sensual, eh?
Home, clar, aquí ja començàvem a fer els meus pinitos. No, la veritat és que la veu ha estat el conductor de tota la meva carrera. És com molt àmplia i he fet moltes coses, soc moltes tauletes, soc molt artista en el sentit de que m'agrada buscar i descobrir-me a mi mateixa a través de tot això i el món i com es pot canviar alhora també, masses coses, no, potser? Però la veritat és que...
La veu
és una mica el que... A vegades, sense saber-ho, és el que m'anava portant.
Mm-hmm. Vulguis o no, sí, conductor, eh?
Sí, perquè he fet teatre, he fet moltes coses, he fet televisió, he fet ràdio, però sempre el denominador comú és la veu. I al final la meva especialització és aquesta, és com utilitzem la nostra veu i com podem tenir una veu.
Mita la xerana!
La comunicació és un exercici que comença en nosaltres mateixos i funciona quan posem en marxa tota la nostra potència sensitiva.
Estem mirant la
amb
seva pàgina
temps,
web.
La meva veu s'ha convertit en el gran instrument d'expressió i afirmació de mi mateixa.
Sí, aquí ho
i el meu racó en un jardí on puc ser feliç fent el que m'agrada. Des de la tranquil·litat del meu estudi, treballo per crear i donar veu al teu projecte. Gràcies per confiar en mi.
El que penso és que tens una pàgina web que et defineix molt bé des d'una posició bonica, amb autoestima, sabent qui ets i què pots oferir. O sigui, de la teva pàgina web jo destacaria això.
Doncs em fa molta il·lusió que ho diguis, perquè la idea era aquesta.
Ah, sí.
Quan em vaig plantejar de fer un canvi en la meva pàgina web anterior era... Jo, feta de plastilina, perquè jo vaig estudiar escultura, és el que també abans de començar la ràdio estava fent, i me la vaig fer, me la vaig construir amb les meves pròpies mans. Soc molt manual. I em vaig fer jo mateixa amb plastilina i vaig fer una animació supercutre, però que em va fer molta il·lusió. I vaig fer una càmera, vaig fer un micro, vaig fer una tele, vaig fer... Aleshores era com la Txer amb sis braços, com una...
Com una mena de... Hindú. Ah, jo si anava a dir una popa, però no...
A mi també una popa, m'agrada molt. A Lleida diem això de la popa.
Ah, sí?
Sí, tenim popes.
Però és una altra cosa.
Home, a Lleida tenim popes. La qüestió és que tenia aquests sis braços que volien fer entendre que jo feia moltes coses. Era una dona malabarista, saps què vull dir?
Mai hauria pensat que li traien tant de punta a les popes. Txerana! I'm an alligator. Txerana, David Bowie, què fa aquí?
Què fa en David
Bowie?
Què
fa David Bowie?
Jo no me'n vaig enlloc sense en David Bowie.
Mita-lo.
Jo me l'emporto tot arreu, en David. Home, soc super mega fan... Bueno, és que és una figura tan bèstia, tan inspiradora per mi, és un artista tan 360 o digue-li 843, per lo menos, perquè la veritat és que és un tio, bueno, era. De fet, era. És perquè ho serà sempre, no?
Perquè, a més, clar, hi ha la seva música, la seva obra, i perquè continua, o sigui, penso que les obres d'aquesta gent tan genial causant canvis en les persones
justament.
I en el món... Estan en present, sempre són presents, no?
El canvi, la transformació, és algo que ja des de ben petita em va marcar. Era ben jove, em va arribar a les meves mans un llibre i me'n vaig anar de viatge al Perú i em va semblar viure una experiència religiosa, ja t'ho dic.
Quin llibre era?
El llibre de les transformacions.
El llibre de les transformacions.
I allò em va marcar moltíssim perquè vaig entendre que realment som canvi continu i és això, jo considero en això que has mostrat, aquest petit àudio del meu web, intentava sí. Explicar-me una mica de per què havia arribat allà i per què, no sé, he fet tants de canvis, perquè hi havia molta gent en moltes èpoques anteriors que em deien, tu és que no pots estar quieta, no pots fer només una cosa, i jo pensava, i per què?
Què he de fer només una cosa si em puc fer moltes altres, no?
Doncs, per mi ha estat això, jugar en aquestes transformacions, i ja no t'explico l'última, vull dir, és que jo pensava, quan ja tens 50 tacos, dius, bueno, igual la cosa es calma. Què va?
El divan amb Sílvia Coppola. De què estem fets els catalans?
Seny i rauxa!
Una pila de treballar intensament.
Una pila de no creure'ns-ho gaire, també, podria dir l'anunci.
La nostra terra. I un bon glob de vitalitat. La de l'aigua de Viladrau.
És que el guió, ja em diràs tu, és bo, eh? O sigui, lligar l'aigua de Viladrau amb de què estem fets els catalans, el moment que surt la publicitat, en un moment que Catalunya es belluga, sí, i la veu de la Txer, que també es bellugava per Catalunya,
molt,
i es belluga.
Molt.
A veure, explica'm tot això d'aquest anunci.
Aquest anunci va ser en una època en la que, vaja, jo des de, no sé, el 2008 va ser que vaig donar la cara pel país i vaig treballar moltíssim i vaig agafar de la mà a tots els companys que van treballar molt per tot el que ens ha portat on estem ara. La qüestió és que van ser uns anys molt importants i va coincidir que potser doncs, buscaven una veu que personifiqués aquest caràcter de voler, de necessitar tirar endavant.
De voler ser.
De voler ser i de voler fer aquest exercici d'autodeterminació. I jo és el que vaig fer al llarg de tota la meva trajectòria, col·laborant amb milers d'actes per presentar actes, mentre demanàvem la independència i vaja, i es va quedar on es va quedar.
I ara, com ho veus tot això?
Ara mateix podria posar a plorar. No, la veritat és que jo crec que jo sóc de les que no em rendeixo mai. Però sí que, com abans et comentava, em transformo, m'adapto i vaig trobant-li el gustillo als diferents llocs on m'he de moure. I, clar, lògicament hi ha prioritats. Va haver un moment en el que ho vaig patir molt a nivell de feina. És a dir, deixaven de comptar amb la meva veu en anuncis perquè estava massa significada per la causa catalana i patia molt aquest, diguem-ne, despreci per part d'Espanya, i no només Espanya, sinó també coses més rares. Però sí que ho vaig viure molt. Després ho he reflexionat, i era normal, perquè estava donant la cara, era un perfil públic, vulguis o no, però jo ho tenia claríssim. No m'ho vaig pensar gaire, eh? M'hi vaig tirar, com sempre faig, a les
coses. Tornaries a tirar?
I tant.
Amb vestit de neoprè?
Seguríssim, perquè amb això ja vaig ben protegida.
Ara sí, és que ara n'he d'aixir. Avui la Txer Anna, divan.
El valor de la conversa.
I la Lola Flores.
Escolteu això no té pèrdua. La història d'un amor.
No está más a mi lado corazón. El alma solo tengo soledad. Yo no puedo verte. Que poder me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Siempre
fuiste la razón de mi existir.
Ara,
que bona, eh?
Va, che!
Bona. La Lola Flores, per mi, és que, clar, era la música que sentia de petita. La meva mare la veia sempre feliç quan sentia la Lola Flores, i vulguis o no, doncs això es contagia. I podia haver escollit tantes cançons diferents.
Totes.
Però aquell dia em va agafar per aquí,
teves.
Vaig dir, Susana, mira, aquesta, li vaig enviar totes una darrere de l'altra.
Tu,
dir,
però quantes n'hi ha aquí, 14, 15, 16, 17, la Lola Flores?
Aquesta espontaneïtat quan cantava, aquesta cosa no preparada, la improvisació, el fet de que... És que estem vivint massa poc en contacte amb això, amb l'imprevist, i jo... Sí, és que el necessito.
Està molt bé que tu diguis que vivim massa poc amb l'imprevist. No era previst que et passés alguna cosa grossa?
No, però si estàs acostumat a treballar una mica o a acceptar l'imprevist com una part de la vida normal, doncs ja no te sorprenen ni t'espanten tant les coses. Jo crec que en definitiva és un bon pla de vida, almenys és el que a mi em serveix per tirar endavant. Jo accepto, també faig classes d'improvisació teatral, una cosa que faig molt per mi, molt per la gent que ve a les classes, no tan professionalment, que també, però perquè és una eina meravellosa de creixement personal. T'ajuda a escoltar. Aprendre a escoltar i després també a aprendre a acceptar les coses que t'arriben.
Com va anar? Com va anar que et diguessin, equip, hi ha alguna cosa que no funciona bé? Txer.
Mira, a mi em funcionava tot la mar de bé. Xata. M'ha sentit així de dir-t'ho, perdona. No, la qüestió és que jo no tenia simptomatologia.
Sí?
No tenia cap cosa, a excepció d'alguna sensació. Els actors ens escoltem molt, aprenem molt a escoltar-nos. I vulguis o no, això també m'ha ajudat molt a superar aquesta història. La meva professió, ser actriu, escoltar-me, analitzar-me, totes les eines que jo he tingut d'aprenentatge m'han ajudat a superar això, perquè, vulguis o no, t'has de fer amb la situació. Quan jo vaig anar amb una consulta, perquè vaig anar a urgències, perquè vaig tenir un atac d'epilèpsia, una cosa que a mi mai no m'havia passat. Jo dic, això què és? Pot ser l'estrès, també, sense moltes coses, molt normal, també, amb la vida que portem. Però resulta que em van dir, sí, hi ha unes taquetes. Ah, vale. i aquestes taquetes a poc van, haver, van passar mesos fins que no vam saber el que era, però sí que em van fer un diagnòstic ja més segur, van passar ben bé 6 o 7 mesos, i em van dir doncs, que era una malformació arteriovenosa congènita, una cosa que jo tenia de naixement i que a partir dels 30-35 potser es comença a desenvolupar o a veure's, per això potser en altres ressonàncies no les havíem vist. I això què és? Vale? Doncs una cosa que bueno, és congènita i que ha crescut i ara mateix doncs, tens problemes de mobilitat a la part esquerra, perquè seria lo normal. I vaig dir, no tinc res, cap símptoma, estic com sempre, i estava treballant moltíssim. I em van ensenyar a les ressonàncies, es veia com hi havia una part del cervell on no hi arribava el rec sanguini. I jo deia, això és molt estrany. Diu, segons la foto, tu hauries d'estar ja una mica com amb aquesta part esquerra. Dic, què va? Però si jo vaig al gimnàs, nedo, faig... I diu, doncs fantàstic, vinga, doncs fotem-li abans, millor. Et pots operar o no? Això de què va? Vale, et pots morir. Me cago. I ara què?
Però és clar, si et diuen et pots morir, de fet, hi ha un 100% de mortalitat entre la població. La qüestió és si és d'aquí un any, 5 o 55.
Per això al final vaig dir que em puc morir. Si ja ho sé, és que em moriré com tothom, ens morirem.
Clar.
Però ara pots escollir, ara mateix, em van dir una cosa que és fantàstica. Diu, tu encara ets jove. Dic, ah. No, diu, ets jove perquè amb 50 anys es pot agafar una història d'aquestes, operar, i tens el temps suficient com per crear noves rutes.
Noves xarxes neuronals,
neuronals.
Noves àrees que facin la funció.
Exactament. I això doncs, em va acabar de decidir. Què fem? Vaig dir, operem, evidentment. Aquí hi ha una cosa que no hi hauria de ser, que m'estàs advertint que potser cada any augmenta un 3 o un 6% les possibilitats de que vagi a pitjor, que m'he d'esperar. Res, vull dir, tanco la barraca, vaig tancar el meu estudi, les feines, vaig fer-ho a l'estiu perquè era més pràctic, i ja està, i em vaig decidir.
I això fa 9 mesos.
No fa ni 9. Això a mi em van operar el 20 i molts de juny.
De juny. Mm. Mm. Estem a març.
No ha passat un any encara.
Encara no ha passat un any.
Ara em faran la fotofinish i ara veurem una
la fotofinish, la fotofinish, que és la de finish, finish, no?
Finish jo perquè tindria molta... Em faria molta il·lusió que diguessin, ja està. De fet, és el que em van dir els metges. Ha anat tan bé l'operació, entre tot el que havien de treure. No hem tocat res que no haguessin de tocar. O sigui, clar, a mi em van dir que em podia quedar hemiplègica, em van dir que podria perdre capacitats a molts nivells. No vull dir la retaïla de coses que em van advertir. Jo vaig dir, sortirà bé. I el millor de tot, quan va passar l'operació, va ser molt heavy, perquè jo ho he explicat en algun moment, tot va ser un passet a passet. Això és una de les coses més grans que he après últimament. La vida són petits passets. I m'ho vaig prendre molt a la lletra. I vaig dir, vinga, tranquil·lament. I em va donar l'oportunitat de tastar la vida des d'aquest punt de vista. I des d'aquest punt de partida vaig fer un reset. Em vaig posar 0. I no sabia comptar, 3 més 6 més 2, no sabia el que era. Vaig plorar, vaig anar i després vaig dir a l'endemà, ei, ara em costa menys que ahir. I demà et costarà menys.
No sabies comptar.
Bueno, vaig dir, em van preguntar 3 més 2 més 6, vaig dir, eh? Un moment. I llavors em quedava mirant per la finestra de Can Ruti allà. Quines vistes més maques. Va.
No despistis.
No et despistis, digue'm. Què? Què m'havies preguntat? I així, però feliça, amb un somriure d'orella a orella, de tan feliç que estava d'haver sortit d'aquella merda, amb perdó.
9 hores d'intervenció, quantes?
9 hores, però amb una primera intervenció. L'endemà, a la UCI, els meus fills, els meus companys, la meva família, sense saber què passaria, i l'endemà, cirurgia craneal, craniotomia. Allà em van obrir el cap, i aleshores, perquè la primera operació van ser 9 hores de ràdio d'una operació que van fer per assegurar-se que l'obertura del cap no fos perillosa mentre estava tocant el metge o per aquí o per allà, no patés alguna cosa per aquí o per allà. O sigui, van ser unes hores molt, molt, molt bèsties, però quan vaig sortir vaig veure que era jo, i més és que els metges els hi van dir, a la meva filla, van dir, és que no paren de dir que estàs dient que estàs a Hawaii, que estàs la mar de bé, somrient, passant-ho bé. Dic, mentre estava operant-me, diu, bueno, i quan et despertaven, jo estava feliç, agraïda, i ara ho estic encara més.
Vas haver d'aprendre a tornar a comptar?
Sí.
Quines altres coses vas haver de tornar a aprendre a fer?
A veure, no va ser un punt zero. Hi ha molta gent que es troba en situacions molt més peliagudes que no pas la que jo he experimentat. Però sí que puc entendre una mica pel que es passa. Però sí que vaig tenir la sort de veure que cada dia jo avançava molt, un pas de gegant. Cada dia feia un pas de gegant.
Llegir, podies continuar llegint.
Vaig arribar a casa i amb la meva filla vam fer un programa d'activitats diàries que, bueno, i vinga, i exercicis de cap, i a nivell cognitiu,
molt
per
bé.
Obrir noves xarxes, i vinga, i fent exercicis de tot tipus, i llegint molt. El primer dia que la meva filla em va dir, llegeix, mare, vaig llegir, i vaig dir, què, com ho he fet? I diu, home, Déu-n'hi-do, tenint en compte que sóc locutora, tenia una certa papositat a la boca, però era normal, portava una setmana que m'havien operat. Però em va dir, vale, molt bé, mare, i ara em pots explicar el que has entès, el que has llegit? Vaig dir, re. Aquí va ser quan vaig dir, vale, no he perdut la capacitat de parlar, sort, perquè és el meu ofici, vulguis o no, però veig que aquí hi ha feina per fer. M'hi vaig posar, ja està.
A entendre el que estaves llegint.
Exactament, a saber què estava dient. Llegir no era un problema, tanmateix la comprensió ja era una altra cosa.
Quant temps t'ha costat, això?
Bueno, la veritat és que he anat fent. Jo vaig estar 3 mesos de baixa oficial i després, a l'octubre, ja em vaig donar d'alta d'autònoms per treballar. Perquè els autònoms hem de fer aquestes coses.
Cotitzar.
Vinga, rapidito.
Cotitzar, efectivament.
I a més, com soc de... Ja t'ho he dit, que el meu impulsor és venga rapidito, sí que després ho he patit. Després he hagut de fer...
Una mica de fre.
No, i de reflexió, de pensar, ostres, che, que poc t'ha costat tornar a que sortís l'essència. Però clar, no podem evitar-ho. El que sí que podem fer és controlar-ho.
Modular-ho.
Modular-ho, exacte.
Modular, és un verb que costa molt, eh?
M'agrada.
Sí,
molt.
Diuen, s'ha de modular, i tu dius, què?
Això em recorda la freqüència modulada. Però és veritat, es tracta més de modular-ho i d'adaptar-te a poc a poc i no tenir pressa. Clar, en el meu cas era difícil, però sí que vaig dir, no, tranquil·la, vaig tastar la mel de la tranquil·litat, de la pau, d'estar a casa relaxada, llegint, observant els ocells, el jardí, prenent la fresca. Tot això m'ho emporto. Una meravella de dir, oh, que bé que es viu tranquil·lament. Ni que hagi hagut de passar per una operació, estava assaborint realment lo bo de poder estar en calma.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Che Arana, el divan.
Jacinda Ardern y su hermana mayor Luis se criaron en Murupara, un pequeño pueblo maderero en medio de la isla norte de Nueva Zelanda.
I tot d'una la pots sentir aquí, per exemple, amb la biografia de Jacinda Ardern, que ens agrada molt.
Molt. Home, a qui no li agrada aquesta tia?
Però... va haver de dir que també s'havia buidat, que ja no tenia més energia.
També és vital.
La primera ministra de Nova Zelanda, que ha dimitit fa poc, però molt honestament.
Tot ho ha fet de manera molt honesta, aquesta dona. Per això em va interessar molt quan em va arribar aquesta biografia. Va ser abans de l'operació. I la veritat és que me van descobrir el seu perfil i sóc una fan absoluta d'aquesta dona. Llàstima que en el món de la política sempre...
costa.
Com a tot arreu, també les dones ho tenim sempre molt més difícil.
I està escoltant aquesta història de la veu de la mateixa autora.
The teacher would open the door and everyone would dash out to go home. Everyone would get excited because it was the...
Què estem sentint?
Aquesta és la meva ídola total.
La teva ídola.
Viola Davis és actriu, però també resulta que ha escrit un llibre perquè ella va tenir una infància molt bèstia. Ha fet un treball també de transparència brutal regalant aquest llibre, escrit per ella i narrat per ella. I aquest és l'audiollibre que jo ara mateix estic escoltant per plaer, no? Ella m'encanta com a actriu, però a més també li acaben de donar un premi també ara fa molt poquet. Els té tots, aquesta dona. Negra, afroamericana, dona, amb una potència, m'encanta, no sé, veig aquestes dones i... Bah,
clar, són referents, poden ser referents.
Són grans.
Són els referents que no havies tingut, que no havíem tingut, no? De cop ara hi són, dius, ara els puc sentir, les puc veure, les puc analitzar, obren camins, xera, no?
El cerebro no solo es capaz de actualizar la información almacenada, sino también de remodelarse físicamente a sí mismo para admitir nuevas ideas. Ningún ordenador es capaz de algo así.
És realment curiós.
Què estàs fent aquí?
Hegel Gale és un altre audiollibre que acabo de fer. És el primer audiollibre que he fet després d'operar-me. Per mi és molt especial.
La lluita, eh?
Lluita. Perquè, a més, va arribar a les meves mans i vaig dir, caram, que bé, lucha, es diu, de Hegel Gale, como dejar de autoboicotearte y transforma tu vida. Bueno, un llibre d'autoajuda que em va fer més poc una pedregada, perquè jo l'autoajuda, vulguis o no, a vegades me la miro de canto, eh?
Sí, però no tant, sí. Però sí.
Ah, exacte. Però què va passar? Que és a través de la hipnoteràpia i del autoconeixement que aquesta...
Has fet hipnoteràpia?
Sí, em vaig fer anys enrere i aquesta dona, aquesta autora, em va reconnectar amb aquest tema, però amb un altre nivell. I també a partir del punt que jo venia, va ser com caigut del cel aquest llibre. He après moltíssim i el recomano si tens ganes de treballar, si tens ganes de fer feina. Si no, no te'l llegeixis, no és un llibre per llegir, és un llibre per treballar. I et posa les piles, nena.
Però et posa, o sigui, t'has de voler posar a treballar. Sí. No et fa una fregueta i la vida et canvia. Amb una fregueta la vida no et canvia si tu no grates una mica i fas l'esforç. Xerana.
Bang, 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 bang. The town wakes early, like it does every day.
Beartown, de Frederick Bachman.
Aquest és un altre audiollibre que he fet també després d'operar-me, que és una novel·la, però aquesta no sóc jo, ja m'agradaria. No, la veritat és que és un llibre que encara no està publicat, està acabat de fer. Frederick Bachman, que és un autor suec de molt d'èxit, i jo no el coneixia. Mira, aquelles coses, la feina descobreix coses maques.
La gent descobreix persones que estan molt bé, històries que estan molt bé, que tu pots agafar-ne alguna cosa. Mira, i encara ens ha triat això.
Estoy en la habitación de invitados, que es el doble de grande que mi despacho, y acabo de terminar la jornada laboral. Tecleo el último punto con un floreo. Enciendo un cigarrillo y me
More
recuesto
en la Woman, de Kathleen Moran, no?
Oh, m'ha enamorat aquesta dona, també. L'havia conegut, ella era periodista musical anglesa anys enrere i escriptora, i va començar a escriure una sèrie de llibres amb un punt d'humor increïble, i em vaig enamorar d'ella. Aquest llibre va arribar a les meves mans quan jo la coneixia i vaig dir, no pot ser, això sí que és un regal, la Kathleen Moran, i jo poder fer la versió del audiollibre en castellà. També me va apropar tant que tinc moltes ganes de fer un espectacle a partir del que escriu aquesta dona.
Avui la Chiarana ha vingut al divan.
Arroba el divan Còpulo, el valor de la conversa.
The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant, a fake plastic girl.
On the Radiohead.
Entre Radiohead i Muse, ja estic venuda. I en David Bowie. No, després hi ha molta gent, però... Radiohead m'han acompanyat. Mira, tinc una cosa molt curiosa amb ells. Sempre que viatjo, és la primera música que escolto quan aterro. Em poso els Radiohead i camino per les ciutats sempre amb Radiohead. La primera presa de contacte amb una ciutat sempre la faig amb ells.
I què tal de mare? Com ho fem, això?
Com? De mare?
De mare.
Pregunta-li als meus fills, a veure...
Sí, no, però ara et tinc aquí, tu.
Sí, és veritat. Mira, com a mare estic en el punt que la meva filla s'acaba de graduar a l'Institut del Teatre.
Sí.
Amb notassa, que estic superorgullosa, per això ho dic, com a mare estic orgullosíssima. Ha acabat la carrera, art dramàtic, ha estudiat a l'Institut, la part de musical, ella canta, ella va un pas més enllà, amb la veu també, és una meravella. Estic superorgullosa de la Zubel. Ella és la meva filla gran, 25 anys, i el meu fill petit, 18, acaba de fer. I acaba d'entrar també a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estudia diverses coses?
Estudia una cosa que m'acosta a mi, has de recordar-me'n, que es diu, a veure, Història, Política i Economia Contemporànies, en anglès.
Molt bé, en anglès, eh?
Sí, de postres. No, la veritat és que, com a mare, el que jo et volia explicar, a part de que tinc aquests dos meravellosos fills, en Kaelum i la Zubel, és que m'han abandonat.
A veure, vols dir que t'han abandonat?
Ara, bueno, ara ja ho estic superant, ja està el niu 8.
Han deixat el niu 8.
Ja em va passar amb la meva filla, ara fa molts anys, i jo pensava, no tornarà a passar el mateix, no patiràs tant, quan marxi el nen, me cago, he patit igual.
Oh, marxen però joves, eh?
Home, 18 anys per anar a la universitat, què vols? Però jo m'he trobat realment que m'ha afectat igualment, no he volgut treure-m'ho de sobre. No, vinga, tu ets valenta, no sé, clar, sóc valenta, sóc forta, tot el que tu vulguis. Però això s'ha de patir, s'ha de passar... S'ha de viure. cada instant de tristesa, cada instant de potència vital, ni que sigui bo, positiu, negatiu, és important. I jo no volia posar-me trista de no tenir els meus fills a casa, però hi estic lluitant per no estar-ho.
I tu vas voler ser mare.
Sí, ho tenia claríssim. No és que volgués, és que ho tenia clar. I a més, que seria jo soleta.
Per què?
O d'aquella manera així una mica, bueno, sí, com el del viatge, però sí, jo. Mare soltera, no sé, alguna cosa hi havia al meu cap que m'estava portant per aquell camí, ho tenia molt clar. I aleshores vaig buscar una parella perfecta perquè ja li estava bé i després, amb però... el temps que he aconseguit ser molt, una gran amiga de tots dos pares, però he tingut dos fills, diguem-ne, que els he...
Tirat tu sola?
Sí, amb ajuda.
Els has criat, eh?
Hem tingut molts moments diferents, però al final estic molt, molt contenta i orgullosa de poder tenir molt bona relació i de ser aquesta gran família reestructurada, digue-li com vulguis, però abandonada, no, vull dir, continuem sent una família, però sí que he estat molts anys tirant del carro, amb dos nens petits, amb un ofici, una professió molt dura, molt difícil, i ara estic realment en un moment molt determinant també de la meva vida.
Per què?
Home, perquè m'ha passat el que m'ha passat en aquest moment, quan ja els meus fills són més grans, han patit moltíssim.
Pobrets,
i jo he patit molt més a través d'ells, de pensar que no... serien prou madurs com per acceptar un cop tan bèstia a la vida que la mare l'hagin de fotre dins un quiròfan i no saber si sortirà. Però bueno, són coses de la vida, això passa. I han estat, i ho han pogut fer. Ho han pogut fer de moment i jo també els he intentat ajudar. Per això vaig dir, che, ràpid, posa't bona, ràpid, perquè això, clar. I aquestes són les coses que després un arrossega. I has de lidiar amb elles en el teu diàleg intern. Has de dir-te, tranquil·la. Però, bueno...
Què és el millor que has fet a la vida, per ara?
Tenir els meus fills i quedarà com molt...
Totes les mares.
Mira, jo crec que...
Ja comencen a dir els pares.
Clar que sí, home. Parleu, collons, els pares, digueu el que s'us passi pels collons.
Fa uns anys, el que fa tants anys que fem el divan... M'ha sortit de l'ànida,
aquesta. S'ha creuat, molt bona, aquesta.
No hi havia ni un home que digués això.
No,
i ara
crec...
ja ho comencen a dir.
Jo crec que sí, que tenia els meus fills estat i cada vegada me n'adono més de què. Clar, en aquell moment, 25 anys, jo estava a la tele, estava fent l'Sputnik i me'n recordo que eren les 5 del matí i jo tornava de fer una entrevista a la Boat, als Bonnie M, fake, vale? Només hi havia un,
sí.
I sortia de la Boat, m'anava cap a Sant Just, al meu d'allò, i pujava a l'ascensor i me recordo un tio amb una taja, com una cosa enorme, jo disfressada, perquè sempre em vestia raríssima.
Disfressada, sí, sí, així moderna.
Bombo, amb un bombo.
A panxa, sí.
I eren com les 4 del matí que jo tornava de treballar, no de farra, no de farra, i em diu, això és de broma, no? I em va tocar la panxa i vaig dir, ei, tio, que estic embarassada. Diu, embarassada? I què fas aquesta hora així de juerga? Diu, i tu què collons n'has de fer amb la meva vida? Li vaig contestar tan malament, però vaig dir, per què la gent es fot on no li demanen? Jo tornava a treballar. Embarassada? Sí, les dones embarassades, treballem.
Les dones s'embracen.
S'embaracen, les dones treballen, les dones fan. No volia dir que jo tornés ni borratxa, ni molt menys. Al contrari, venia de fer una feina i tornava
no
a casa meva.
No s'ho imaginava, ell no s'ho imaginava.
No s'ho imaginava, l'he perdonat amb els
anys. I va patir per tu i per la panxeta. Mira tu així, ho va dir amb bona intenció. I a més no hi era tot. Che Arana al divan.
Je te donaré tous les bateaux.
Tous les oiseaux. Tous les bateaux, tous
les oiseaux. Fa gràcia aquesta cançó, eh? No me diguis que ni que... potser ni la coneixies.
No, jo no la coneixíem. Aquí, no. Nosaltres, no.
Em feia gràcia descobrir-vos un temita d'aquest.
Sí, així, molt francès, molt de chanson, no,
i
això?
I molt romàntic. A més, que té molta relació amb aquesta santa casa.
Aidò!
Perquè aquesta és una cançó que jo vaig escollir. Jo l'últim programa que vaig fer a Catalunya Ràdio va ser amb l'Adrià Puntí.
Espera't, ja hi tornarem a la cançó. Espera't.
Hola, bon dia, benvinguts al Taller Foll. Una setmana més i comença el joc. Des d'ara i fins a les 10 del matí, avui dissabte 28 de juliol, 3 hores de ràdio per xalar i passar-nos-ho d'allò més bé.
Què hi som? 2001?
Jo no me'n recordaria, però sí, és veritat, 2001, és veritat. En aquella època jo portava un temps treballant a Catalunya Ràdio. Jo tenia el localitzador, havia fet un programa d'aquells al migdia, que va tenir molt d'èxit, va anar molt guai, recordo, tinc records molt bonics de l'equip que fèiem en aquella època. I després em van donar el cap de setmana. I jo estava en aquella època treballant, i era per ella, de fet, i treballàvem en un projecte, todo a la vez, amb l'Adrià Puntí. I vaig dir, vinga, va, anem a fer un programa de ràdio que m'han proposat. Ja no hi vaig tornar més.
Ja no hi vas tornar? No. Però que n'has proposat gaires més.
No, no, perquè va ser com una marxada d'aquestes rares, perquè aquell programa tenia una caducitat, diguem-ne, podríem haver renovat, però no va ser el cas. La qüestió és que jo estava fent un espectacle amb ell i també aquella època va ser molt heavy, molt bèstia, molt bèstia. I sí, sí, és l'últim programa que hi vaig fer aquí, a Catalunya Ràdio.
Espera, espera, que estàvem amb Tu le va tot, tu les oiseaux,
sí? I aquesta cançó resulta que la punxava jo en aquest programa.
Ah!
Perquè era una cançó que ens agradava a l'Adrià i a mi, i era la nostra cançó.
Però perdona, eh?
Això no ho havia dit mai, eh?
No m'ho puc creure!
De fet, la vam descobrir, ell me la va descobrir. Jo la tenia amb un disc d'aquests petits,
sí.
I la posàvem a casa per inspirar-nos, i bueno, la veritat és que...
Però és una cosa d'anys 70 o 60, o,
sí.
O no?
Molt cursi, molt no, monyes, molt monyes.
Molt dolça, mira.
Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue.
És que és d'aquestes cançons que m'agraden, em connecta a més també amb el mar, i és d'aquestes cançons que em fan obrir els braços i dir, que maca que és la vida, encara que a vegades la tinguis una mica de cul, però que maca que és la vida i com ens ajuda la música a abraçar la vida. Per mi és de les coses més boniques que
la música ens ajuda a abraçar la vida. Mira. Aquesta dona és eclèctica fins a la última neurona.
Olé, olé.
En lo alto del cerro de Palomar.
Ha vingut l'Estrella Morente amb la Txer.
Uno dice que no le, y otro que pare, y otro que pare. Uno dice que no le, y otro que pare, y otro que pare.
Unos dicen que none y otros que pare. Hi ha molta gent que no entén el que diuen aquestes cançons. Jo tinc el privilegi d'entendre.
A veure, què estan dient?
Unos dicen que none y otros que pare. Unos dicen que els parells o els imparells, no? Sí, unos dicen esto y los otros dicen lo otro.
Ah,
és la manera de parlar andalusa, que és clar, és un arte.
És que tu pots parlar aquí amb molts accents.
Oh, i tant.
De Lleida. A veure, parla'm de Lleida.
Jo quan arribo a Lleida... Lo primer que me passa és que ja me surt aquest accent, que ja parlo amb les meves germanes, que ja me trobo algú pel carrer, que aleshores sí que he de controlar de tant en tant alguna E, alguna A, però jo el millor que he pogut fer, a part de tenir els meus fills, i contesto a la pregunta anterior, és eixamplar-me tant en el meu ofici com en la meva manera de viure i de també les meves diferents veus.
De l'Empordà.
Ui... Això sí que carda més, és més complicat. Se'm carda una mica més travesser, però també amb l'empordanès també hi tinc com... Bueno, hi tinc molt per aprendre encara.
Perquè tu ara vius entre què i què?
No, jo estic a l'Empordà, a l'Alt Empordà, per això, i ja farà d'aquí poc 14 anys.
Perquè tu vas decidir Lleida, Barcelona, Empordà.
Empordà, sí.
Per què l'Empordà?
Empordà, la meva filla tenia 13 anys, el meu fill era petit i jo tenia moltes ganes d'oferir als meus fills una vida a la natura o el més aproximat possible. Amb el meu ofici, difícil era que jo m'ho pogués muntar, però vaig dir, el que calgui, si val la pena, pujo, baixo, baixo, pujo. I això és com vaig començar.
Alguna vegada que hagis tingut por, ara tinc por, has dit, xe, tinc por.
Sí, jo sóc una tia bastant echa pa'lante, que la qüestió és que sempre he tingut una relació amb la por, que sempre m'he dit a mi mateixa. La por, o sigui, no fem res amb la por només és un bloquejador. Aleshores, jo en comunicació amb molta gent amb la qual treballo, amb problemes de pànic escènic, de situacions aquestes que necessiten superar, sempre acabo dient el mateix, anem a veure per què tens por. Ui, aleshores aquí hi ha una feinada de por.
Llavors aquí ja sí que tens divan per estona,
aquí
eh?
Aquí divan per estona perquè tot això pot venir de lo más fondo, de lo más hondo. Però què passa? Que hem d'anar a buscar-ho. Si no, no ens hi trobem de cara, no ho trobarem mai.
Sí, tu quan tens por dius, faré el mateix que faria sense por.
Exacte, i amb aquesta operació doncs vaig fer això. I amb totes les coses, les decisions que he pres amb la meva vida, amb tenir una filla, com et deia abans, amb 25 anys, a qui se li acut? Una dona... amb una feina com la meva, tenir una criatura. Doncs és que ja estava com injectat.
I tu ara, després de tot, ara ja saps què és important a la vida?
Jo, mira, la curiositat,
sí?
Mantenir-la. Mantenir la curiositat és sí. Molt important. I acceptar el que dèiem abans, l'imprevist.
Acceptar, el verb acceptar i conjugar-lo en tots els temps.
Ah, això, escoltar, més que parlar. Això és el que he après en la meva segona fase. Ara tinc 50, acabo de fer 51, encara no els tinc del tot.
No els tens assumits.
Però,
no te l'he notat, aquest, eh?
No, no.
Acceptar.
Acceptar, escoltar.
Escoltar.
Sí, i sumar.
I sumar.
Sumar, també.
Amb qui o amb què sumes ara?
Sumo amb les persones i intentant conèixer-les una mica, amb la col·lectivitat també, però vaig més a persona per persona.
Persona, o sigui, sí, un a un.
Tractes més, sí, més reduïts. Per què? Doncs perquè, bueno, és necessari obrir les orelles, escoltar i amb això poder tenir altres perspectives de la vida. És tan important.
I ara, amb perspectives professionals, quines tens?
Uf! No paro. No,
però ordena-les.
Sí, sí, les puc ordenar. Mira, saps què passa? Que no acabaria, però... Perquè jo tinc un estudi a casa, fa temps que vaig fer aquesta aposta, també va ser una cosa dura, però ho vaig fer amb valentia i me va sortir bé, tot i que van haver-hi anys de picar molta pedra, com sempre. Jo sóc picapedrera, ho sabia, Sílvia?
Sí,
jo pico pedra.
Picapedrera.
No, però és que en tots els sentits, literal, també. Vull dir, jo pico pedra, faig escultura i faig anar, doncs, no marbres perquè són molt potents, però sí altres pedres que són més toves, però són dures, eh? I és molt també el meu caràcter.
És com la persistència.
Sí, i és el fet de saber que d'allà sortirà alguna cosa que ja és a dins. És aquesta concepció també
aquí,
oriental
aquí
de l'art.
Dins, aquí dins, què hi ha que encara no ha sortit?
Hi ha moltes coses, el que passa que, clar, jo ara mateix estic com oberta a una sèrie d'aspectes de la meva vida que també m'estan ajudant molt, com és ajudar els altres a aconseguir objectius a nivell de comunicació. Per exemple, molta gent que es posa en contacte amb mi, no? I jo els ajudo fins a cert punt. Després hi ha coses, com dèiem abans, que ja potser has d'anar aquí o has d'anar allà a fer-ho, perquè hi ha molta feina quan comences a estirar.
I els mitjans? I el teatre?
El teatre tinc moltes ganes de tornar, és el pròxim que anuncio, però necessito temps perquè estic moltes hores tancada al meu estudi, a casa, allà a l'Empordà, intentant fer sortidetes al jardí per no ofegar-me, fent audiollibres, gravant publicitat, fent projectes com les classes, també el Festival Còmic de Figueres també faig la comunicació i la premsa i és un cop a l'any, però també m'aporta molta feina ara que hem començat. Després faig projectes que a mi me vinguin de gust, també. I després agafar tota la feina que m'arriba. Jo vaig a fer una aposta per treballar amb la meva veu a través de plataformes i internet, online, i em va sortir molt bé la jugada. Jo estic treballant connectada amb l'Andrea, no es vas escoltar Andrea, perquè estàs en México, tinc gent a Nova York i connectada treballo amb aquesta gent. I això ha estat el gran canvi a la meva vida. I ara m'estic relacionant amb gent més de fora que no pas d'aquí a casa per treballar.
Què fas quan et sents sola?
Estic moltes hores sola, i ara molt.
Jo no he dit que hi estiguis, et dic que t'hi sentis.
Què faig?
Què fas?
Mira, doncs continuo respirant, que mentre no se m'oblidi em sembla que ja faig prou bé. Què faig? Estic al meu jardí, m'estiro a la meva hamaca, intento tenir algun moment de relax, de pau. Soc molt practicant de meditació, anys enrere de la operació, i després amb l'operació ho
encara
vaig
més
reforçar molt i em va molt bé. Faig meditació matinal i nocturna i no m'agrada cuinar perquè ja he cuinat prou pels meus dos fills i ara el meu company és un cuinetes i m'ho menjo tot, m'encanta tot. No m'agrada la cuina ara, ja he cuinat prou. Ja trobaré el moment.
I ja saps ara què és l'amor?
L'amor?
L'amor.
Ah, sí, ho estic descobrint perquè la veritat és que, mira, jo no havia estat, no havia tingut mai una relació de més de 2 anys. Saps? Era aquella cosa de, vinga, vayan pasando, vinga.
I ara?
Quasi 14.
Sí!
Què passa?
Què està passant aquí?
Doncs la veritat és que estic aprenent, perquè ja ens haguéssim engegat a la diverses vegades. Però És tot un món, això de les relacions.
Què dius ara?
Home, no t'estaré dient res que no sàpigues. Em refereixo que...
No, a l'aprenentatge que...
No,
a saber estimar. Mira, que ho dèiem la setmana passada, a saber estimar.
M'interessa més aprendre a fer això que potser no he sabut fer abans, perquè he tingut altres coses en les que ocupar-me, i ara potser tinc un moment a nivell...
De calma personal.
De calma personal que...
De pau.
Que m'estic donant aquesta oportunitat de dir, doncs, a veure, hi podem fer alguna cosa, tal, pim, i treballem. I res, aleshores, doncs, donar també una oportunitat. I si no, no passa res, endavant. Però mai havia estat tant de temps amb una persona.
Ai, que contenta que ho diu la Txè Arana, al divan!
@eldivancopulo
Exclusivament en podcast.
Amb aquest no m'hagués molestat, eh? Vull dir, tenir un fill o dos o tres.
Home, no cal tenir-hi fills, dona, no cal.
És un dia.
Quina, perquè després es queden. Ah, els has de criar, no?
És que aquest és de la meva generació. Tenim la mateixa edat, l'Eminem i jo. Som del mateix any. I la veritat és que és un tipus que m'encanta. Aquest també ha sabut regalar la seva veu, la seva transparència. És un ídol.
I la Txè Arana ens ha fet anar també al cinema.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad.
Primer
dice
castellà.
Que tengo un cometido.
I ara... Joker, versió original.
Estic amb unes ganes de veure la segona, que no sé què hauran fet, eh?
Què hauran fet?
No sé, mira, faig així amb els dits, els creuo.
Els creua.
Després del que es va fer a la primera, no sé què podran fer per superar la segona. Tinc, em tremolen les cames, ja us ho dic ara, estic pendent de veure Joker, perquè per mi és una de les pel·lícules que darrerament, diguem, una de les primeres que em va venir pel cap, per suggerir-vos, més que res per això, perquè estem a punt de veure la segona part i no sé, a veure què passarà.
I ara anem a veure aquesta altra.
Este planeta es un tesoro.
Oh, intentant sobreviure.
Hemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra.
Interstellar, no?
Interestel·lar, sí.
Interestel·lar,
per què
sí.
Aquesta pel·lícula? Perquè és una passada. Em va petar el cervell quan la vaig veure.
No diguis això, dona!
Ah, no, ara queda malament de dir-ho. No, ara puc dir-ho! Ara puc dir-ho! No, la veritat és que me va petar el cervell perquè vaig dir, mira, sóc super, super, super fan de la ciència-ficció.
Sí?
Molt.
Molt.
Sóc, llegeixo tot, veig totes les pel·lícules, les sèries de ciència-ficció, m'encanten. I aquesta, recordo que va suposar un abans i un després. Un canvi de paradigma molt potent, per això us la vaig dir. Jo crec que molta gent opinarà com jo.
Les cançons, les veus, els fragments de ràdio i de tele, mira! That I would concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. I aquesta que fa aquí?
Aquesta cançó, One Stand Down, aquesta cançó és molt... És particular, no és molt particular perquè són els Muse, que és l'altre grup que
has dit abans, sí.
Però aquesta cançó me la posava per anar a l'hospital i superar tot el que em va tocar. Me la posava i just abans d'entrar, baixava, em va posar els
auriculars, sí.
Baixava del cotxe, em la posava tota castanya i entrava a l'hospital. I jo pensava, la gent em deu veure i jo anava allà.
Estava a punt de dir els cascos, digues la veritat.
Sí,
estava
els cascos! Quasi m'has pillat. Però bueno, la qüestió és que aquesta cançó
sí?
Em donava molta energia i era una manera com de dir-li jo a la meva malformació. T'he pillat abans de que disparis, que és el que diu la cançó.
Mira. Tu surts a guanyar a la vida.
Com?
Tu surts a guanyar.
Sí,
sempre.
Sí. Mira, la meva mare em fa molta gràcia, perquè la meva mare... jo sempre he ballat molt, sóc molt de ballar, de cantar i de fer cachondeo a casa. Això em ve de... ho tinc a la sang. Sempre he estat bastant la pallassa. Tots ho som una mica, per com som com a família. Però sí que hi ha una cosa que em fa molta gràcia. La meva mare, quan em van diagnosticar això, em va fer un comentari que encara riem a casa, que diu, normal, si és que no has parat tota la vida de fer este movimiento con la cabeza. Amb el rock and roll. I clar, jo amb aquesta cançó, abans d'entrar a l'hospital, se me veia movent el cap i jo pensava en la meva mare. Tindrà raó la meva mare, que ha estat perquè he mogut... No, bueno, la veritat és que em feia molta gràcia, però és una potència molt bèstia. I és com sento la vida, aquest nivell de potència. I aquesta cançó em relaxava per entrar a fer les angiografies, proves bastant doloroses.
Et relaxava aquesta.
Sí, exacte.
Que bona, que bona, que bona. Mital.
Al final, a part del final, fot un guitarreo que allò t'explota.
Ja. Uau! Nen, farem un separador amb aquest guitarrer que hi ha aquí. La Txell, eh?
Boníssims.
Txell, que anem acabant. Escolta, la foto finish que dius tu, no? Que és d'aquí no res i que acabaran de dir-te que tot està en ordre i que potser sí que es pot endreçar més. Però, en tot cas, continuarà sent el camí, no?
Sí, exacte. Cap problema. El que hagi de ser serà. Ho acceptaré. I treballaré i li fotré. Aquesta és la meva filosofia.
Estic molt contenta.
Jo també.
Però molt contenta, eh?
Et dic una cosa de veritat.
Sí.
Després de tot el que ha passat i van haver com una fornada de trucades de periodistes, de mitjans, per saber una mica el que havia passat i moltes peticions. I he fet poca cosa, perquè vaig dir, fem-ho amb calma, perquè tu m'ho vas demanar fa molt de temps i vaig dir,
temps,
doncs
sí.
Li reservo bastant a la Sílvia. I també perquè estava segura que aquesta entrevista m'hi sentiria a gust, i
ets
és com
maca.
M'he sentit. No, és veritat, vaig a moltes entrevistes i dic, no tornaré, perquè no. És que no m'agrada fer les coses amb pressa, perquè estic treballant molt, i aleshores, en aquest sentit, m'agrada prendre'm la vida amb calma, i m'has oferit un moment molt maco que recordaré sempre com a entrevista, de les millors que m'han fet. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Txell, molt, molt generosa aquí, i a més ens hi acostem, però finalment l'espai és de cadascú, i aquests del teatre ho acabeu dient així.
Antes de acabar, yo quiero una copia de este programa.
Això ho va dir el sacristán.
Antes de que acabem.
És un honor.
Yo quiero una copia de este programa porque lo estoy pasando muy bien.
Txell Arana!
A Catalunya Ràdio.
Aquesta cançó també és vital. És alegre, és feliç, és una passada. Això també m'aixeca l'ànim al màxim, per això la vaig afegir. I
la
en Sacristán també el vaig entrevistar jo, estant a Ràdio Nacional d'Espanya. Quin home, sempre l'he admirat moltíssim.
Té també diverses capes.
Sí, moltes capes. És un gran actor, dels millors que té.
Imagina't que d'aquí 150 anys algú llegeix alguna cosa, com ara una Wikipèdia que ja no sabem com serà, i que ve arran d'una mena d'autodiccionari, amb una frase i mitja. Com en definiries?
Quina tia. Com veus, no m'ho he pensat gaire. I us recomano, feu això, quan us faci una pregunta, contesta-lo primer que et surti. I ja està, així va.
Endavant.
Sempre endavant. Aquesta és una frase meva, també.
Quina tia, Txerana, Santiso, la música, els muntatges, etc. L'Ortega, la producció, Sílvia Coppolo, que m'encanta escoltar. Fins ben aviat.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.